Deixa'm afegir una altra entesa en la matèria. És l'Amadeu Altafaj, el cap de gabinet adjunt del comissari europeu d'Afers Econòmics i Monetaris, a qui saludem des dels estudis de la Comissió Europea a Brussel·les. Amadeu Altafaj, bon dia i novament moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Hola, bon dia.
Això, la notícia de la rebaixa del 0,25 del Banc Central Europeu dels tipus d'interès és una bona o una mala notícia?
En principi ha de ser una bona notícia i una notícia necessària. Ha sorprès una mica que s'hagi pres ara mateix, però si no s'hagués pres ara, segurament s'hagués pres en tot cas abans de finals d'any, perquè els indicadors que teníem apuntaven cap a aquesta direcció. El vicepresident econòmic, Olli Rehn, ja va apuntar aquesta setmana, quan va presentar les previsions econòmiques, que el nivell d'inflació aquest any 2013 estarà clarament molt per sota de l'objectiu del Banc Central Europeu, que és aquest de 2%. Estem entorn a un 0,7% a finals d'octubre, segons Eurostat.
Quins efectes, Amadeu Altafaj, ha de tenir en el consumidor, bàsicament, aquesta notícia?
Bé, n'acabeu d'apuntar un. En les hipoteques a tipus variable, doncs això normalment d'aquí un cert temps s'hauria de reflectir i doncs alleujar una mica el pes sobre moltes llars a casa nostra, doncs, que tenen una situació econòmica difícil per els ajustos que s'estan fent, i per tant doncs això és un efecte molt, molt clar, molt evident pels consumidors, que poden entendre perfectament.
Una pregunta a l'Amadeu Altafaj, i també la pregunta anirà pel Josep Soler, i així acomiado ja el Josep Soler, però dimecres es van presentar les previsions econòmiques de tardor que fixen per l'any que ve l'inici de la recuperació econòmica al conjunt de la Unió Europea i, en el cas d'Espanya, amb un creixement, això sí, limitat. Per tant, Amadeu Altafaj, es pot dir que la crisi s'ha acabat?
No. No, així de rotund i de clau ho vull dir, i aquest és un element molt important. Esperem que els polítics arreu de la Unió Europea no cedeixin en la tentació de declarar la fi de la crisi, perquè no hem sortit de la crisi, que hi hagi un inici de recuperació econòmica envoltat de riscos importants no és sinònim de fi de la crisi, ni molt menys. No ens podem contentar amb els nivells de creixement que estem preveient per l'any 2014 i 2013, que són molt modests i que, a més, no és un creixement que s'estigui traduint en cara per creació de llocs de treball, la qual cosa és crítica per un país com l'Estat espanyol.
Val, per tant, però s'ha tocat fons?
S'ha tocat fons, segur que sí. S'ha tocat fons i
s'està... Més avall no podem anar, eh?
A veure, normalment s'estan fent les coses de manera que no caiguem més baix del que hem caigut. Ara pensem que no hem de contentar-nos d'una estabilització només. Hem de fer una represa econòmica sòlida, no només créixer més, sinó créixer millor. I aquest millor, aquest element de qualitat, de sostenibilitat del creixement, és fonamental per una economia com l'espanyola, que arrossega desequilibris molt importants.
Professor Soler, d'acord amb el que diu l'Amadeu Altafaj?
Sí, fonamentalment sí, clar, i tant. És a dir, el que passa que també dir que jo també estic d'acord que alerta amb això de llançar les campanes al vol i de ser excessivament optimista. El que passa és que havíem d'arribar aquí, i això és important. Jo he fet a vegades el símil de l'excursionista que primer ha d'arribar a l'inici de la muntanya, ens hem d'equipar, etc. Hem hagut d'agafar el tren i tot això ho hem tingut que fer. Ara queda tota la muntanya per pujar. Però déu-n'hi-do ja haver arribat fins aquí, i per tant, al mateix temps que hem de dir que alerta, molta contenció i continuem amb les reformes, home, ens hem d'alegrar que com a mínim haguem superat uns moments doncs molt, molt i molt difícils.
Val. Podem llençar aquí preguntes, sisplau, a l'Amadeu Altafaj i al Josep Soler?
Jo li volia preguntar al Martí senyor Pedro, professor, sí. Soler, la votació d'ahir del Banc Central Europeu et va tenir uns... sembla que tres membres del Consell del senyor Draghi en contra, i un d'ells el representant del Bundesbank, no? del Banc Central Alemany. Aquesta oposició alemanya a la baixada de tipus, cal interpretar-la amb la por històrica d'Alemanya per la inflació?
Por a la inflació, por històrica a la inflació, però al mateix temps un descontent de com algunes coses s'estan fent en els països perifèrics. És a dir, les autoritats monetàries alemanes, i jo diria que també una mica les de govern, voldrien que la sortida de la crisi doncs tingués més iniciativa als països perifèrics. I per dir-ho d'alguna forma, que el Banc Central Europeu no els hi posés tan fàcil, seria una mica la crítica d'aquest tipus. Però de totes maneres el que hem de mirar és la figura de Draghi, la figura de Draghi és la figura protagonista, és la figura que amb una que cada 3 o 4 mesos doncs està enviant missatges molt potents als mercats, i a més que està complint molt bé la seva feina, no? Per tant, que hi hagi dissidències en el Banc Central Europeu, doncs jo diria que fins i tot deuen ser sanes, no? Però que Draghi és molt contundent amb el que fa, això és el més important.
Jo ahir vaig llegir el blog del Xavier Sanlamartín unes reflexions sobre la baixa de tipus del Draghi que s'acaba de produir, i anava en una línia bastant diferent del que diuen els nostres dos convidats avui, i els hi volia demanar la seva opinió. O sigui, la seva argumentació venia a dir: sí, és veritat, les exportacions s'estimularan, però hi haurà un contraatac immediat de Xina, Japó, Estats Units, i per tant això tindrà molt poc recorregut en el temps. Després, des del punt de vista de la deflació, deies que al final la deflació, diu el Xavier Sanlamartín, no crec que hagi de ser un problema, perquè al final aquesta teoria que la deflació fa que la gent no compri perquè està esperant que els preus baixin no seria aplicable. Per exemple, es demostra que no és veritat en els casos dels ordinadors, els videojocs, etc., que van baixant contínuament i no per això la gent deixa de comprar quantitats ingents d'aquests productes. I després deia, i a més és un símptoma de crisi, és a dir, estan enviant un missatge de dir, estem en és com un símptoma de dir estem molt fotuts, i diu, i la prova deia que les borses van pujar al principi del dia i al final ja van baixar i ja no s'ho van creure. Llavors, compartiu aquesta visió o algunes parts d'aquesta visió?
A veure, volta fa, Javier.
Jo, per començar, vull dir que estic d'acord amb el que ha dit el professor Soler. Això és una altra demostració de determinació del Banc Central Europeu per contribuir a la recuperació econòmica. I això és important. Aquests actes són simbòlics i tenen el seu pes en la recuperació. És cert que si es pren aquesta decisió és perquè els nivells d'inflació són molt baixos. No crec que hi hagi un risc de deflació, però sí que hi ha un nivell d'inflació baix i que es mantindrà, i això és un símptoma, evidentment, d'una demanda interna molt feble, i per tant doncs de l'ajust intern que estan fent molts països membres de la Unió Europea. És evident, això no ho negaré pas. Pel que fa a les altres economies del món, Xina, bé, Xina ha tingut problemes importants en termes de creixement. Evidentment, les xifres no són comparables, perquè tenir més d'un 7% de creixement pot ser un problema per Xina, però són nivells que nosaltres, en fi, no podem ni somiar d'arribar de tensar-nos. I pel que fa a les economies emergents, no, més aviat el risc és el contrari. Estem veient que les economies emergents tenen unes perspectives de creixement que s'estan revisant a la baixa, i això no és un fenomen puntual, sinó que s'estendrà en el temps.
Sí.
Professor.
Sí, no, i a més potser afegir que, a veure, en economia sempre hi ha efectes positius i efectes negatius de totes les decisions, no? Llavors, doncs alguns veiem més la part plena del vas i alguns veuen més la part buida del vas, i tot és discutible, no? Però entrant en els temes més concrets, a veure, en aquests moments nosaltres estem més, i quan dic nosaltres, Europa, estem més interessats per afavorir les exportacions que per la por de generar més importacions. És a dir, potser ja voldríem que generessin més importacions. Voldria dir que també genera més consum i més vendes i més demanda. Però aquest no és el desgraciadament, el tema. El tema és que hem de créixer a base d'exportacions i tot el que la pugui afavorir a base de reduir una mica aquesta fortalesa de l'euro, que és veritat, no? Poden contrarrestar-ho, però escolti, nosaltres hem d'almenys posar totes les armes possibles. I sobre que la deflació no és dolenta, bueno, escolta, a veure, si tu, jo i el veí pensem que demà les coses valdran menys, que demà les coses valdran menys, tendirem a no consumir avui. No som burros, no? I per tant ho farem, això. Per tant, en principi la deflació, o fins i tot pensar que es pot generar deflació, és dolent. Es pot discutir si és poc dolent o molt dolent, no? I per tant, a veure, repeteixo una mica el que he dit abans. Jo crec que, a pesar de totes les discussions que tinguem sobre els efectes, el més important ha sigut la credibilitat que l'autoritat monetària europea ha guanyat amb una decisió que no era esperada pràcticament per ningú.
Albert Montagut?
Bueno, la pregunta és molt clara, i tenim els dos experts. L'equació és: baixen els tipus d'interès, les hipoteques baixen, hi ha més diner real al final del mes, al final de l'any, i les famílies consumiran més. L'equació és perfecta. No es podia haver fet abans, això, realment. Hem mantingut que esperar el punt d'inflexió que hi ha hagut ara. No es podia haver fet abans. Se li ha estat demanant al Banc Central Europeu aquesta decisió des de fa 2-3 anys. Per què no s'ha fet abans? És una pregunta molt senzilla. I després l'apreciació, si és correcta, de que les persones que tenen hipoteques de 120.000 euros al final de l'any, amb aquestes noves variacions, pagaran uns 125 euros menys al final de l'any. No sé si aquesta quantitat és la correcta. Jo volia aquestes dues preguntes.
Si m'ho permets, Amadeu, a veure, primer no tenim ni idea de com aquesta rebaixa de tipus d'interès afectarà l'Euríbor. Pensem que segur que afectarà, però no ho sabem, depèn de quina... De moment l'Euríbor ja està molt baix, per tant, molt més baix no creiem que pot estar, però depèn d'això, i llavors podrem calcular en funció de la baixada de l'Euríbor, en cada moment, en cada mes i en cada renovació, quin serà l'efecte. En aquests moments no ho sabem del tot, no? Aquest és una mica el que podem dir avui.
Altafaj?
No, a veure, és, com deia el professor Soler, no es pot anticipar l'efecte d'una forma, diguéssim, matemàtica sobre les hipoteques de tipus variable, però sí que hi haurà aquest alleujament, i això és important perquè és un alleujament de la càrrega que suporten moltes llars a casa nostra, una contribució a estimular una demanda que en el cas de l'estat espanyol es va ensorrar aquests darrers anys, i estem veient que aquesta recuperació econòmica es fa fonamentalment a través de les exportacions, netes, que són el principal motor de creixement d'activitat econòmica en aquests moments, i esperem que la demanda interna, que ja s'està estabilitzant, es vegi estimulada per aquest tipus de decisions.
Jordi Bosch, algun comentari?
Home, sí, jo crec que bé, el que d'alguna manera es posa sobre la taula és... Oh, ho tinc posat, eh?
Oh, què dius?
No, perdó.
Digues.
El que sí deia és... perdó, perquè hem tingut aquí una conversa
arreglat,
amb el tècnic.
Arreglat, sí.
Però el que estava dient és que sí que es posa de manifest en la línia del que deia el senyor Altafaj, que evidentment no, això no està demostrant que s'ha sortit de la crisi, sinó que té una part positiva, i és que davant d'un problema que això continua, s'actua. I aquest senyor Mario Draghi va dir fa un parell d'anys, o fa un any o així, que faria tot el possible per defensar l'euro, i això va ser molt ben rebut, i això està en aquesta línia. És cert que, home, el preu del diner ja estava a 0,50. Parlem de fa 4 o 5 anys i recordem els preus on estava, doncs realment ha baixat molt, no? I això té un efecte positiu, i és que s'actua. I a partir d'aquí fer una previsió del que pot representar per l'economia real, doncs... jo crec que ningú en aquests moments s'atreveix. Jo crec que la part més positiva és aquesta, que s'actua. I, per tant, doncs és una bona notícia. Després veurem les conseqüències reals a la vida econòmica. I, per cert, poso sobre la taula que novament s'haurà de tornar a parlar de les clàusules terra o sostre, a les clàusules mínimes de les hipoteques, perquè hem passat amb uns mesos de stand-by, i que realment, pues, si realment això tindrà una nova ofensiva política, jo crec que en els propers dies, no?
Mm-hmm. Molt bé, professor Soler, li agraeixo molt que ens hagi acompanyat avui aquí al Món a RAC1 i fins molt aviat.
Bon dia,
gràcies. Amadeu Altafaj, que està en línia des de Brussel·les, i encara li vull preguntar algunes qüestions, per exemple, sobre l'atur, que és la gran assignatura pendent, especialment a l'Estat. Quina lectura en fa? Per què no redueix? Què s'ha fet malament, o què no s'ha fet en el mercat laboral espanyol, tot i ser necessari?
A veure, s'han fet coses, i s'ha fet una reforma de la qual estem veient alguns primers signes, tot i que és molt prematur donar una avaluació definitiva sobre els efectes d'aquesta reforma. Les nostres previsions indiquen que l'atur s'estabilitzarà, aquest any arribarà segurament al 26,6% de la població activa, el qual és enorme i inacceptable, com va dir el vicepresident Rehn. L'any que ve hi haurà una reducció, però molt minsa, fins al 26,4%, centre, i no baixarem a nivells clarament més inferiors fins al 2015. El 2015 la nostra previsió és d'un 25,3%, que continua sent altíssim. Pensem que tot això és degut al que apuntava abans, un tema de sostenibilitat d'un model econòmic que s'esfondra i que és molt difícil refer els fonaments d'un model econòmic sobre bases diferents. Els trasllats de població activa, de mà d'obra, a altres sectors que tenen més productivitat i que poden donar més valor afegit a una economia, no és un procés que es faci per decret. És un procés difícil, amb transicions que són doloroses i amb un cost social molt important. Però a poc es va millorant. Però creiem que hi ha molt marge per millorar aquestes actuacions.
En general, anem pel bon camí?
En general, anem pel bon camí, el que no vol dir que el camí sigui difícil. Abans el professor Soler parlava, feia la imatge de la muntanya, d'arribar al coll, d'anar ben equipat. Bé, això és cert que ho estem fent, però continuant amb el símil de la muntanya, que a mi personalment m'agrada molt, és una de les meves passions, estem travessant un glaciar. I un glaciar, com sabeu, té escletxes, i a vegades les escletxes estan tapades per ponts de neu. I hem d'anar encordats, i hem d'anar amb decisió, i saber on anem, sent conscients que poden haver-hi caigudes, però que si estem ben preparats i tenim l'objectiu clar i tenim la voluntat, hi podem arribar. I torno a repetir, hem de créixer més, però hem de créixer millor. Aquest millor és fonamental. Hem de mantenir els objectius, per exemple, de reforç del mercat laboral, de la seva flexibilitat, de la seva capacitat d'adaptació als canvis vertiginosos que està visquent l'economia global. Hem de mantenir un sistema d'inversió en l'educació, en la recerca, en la innovació, que pugui alimentar la competitivitat de les nostres empreses. Però hem de resoldre també, per exemple, el problema del sistema bancari espanyol. Aquest és un tema fonamental. Les empreses que avui són viables, que podrien exportar, que podrien augmentar plantilles de treballadors, sovint es veuen amb una situació de competència gairebé impossible amb altres empreses del seu mateix sector a l'estranger, que tenen un accés al crèdit més fàcil i més barat. Per tant, si no es posa fi a aquesta fragmentació del sistema financer europeu i a l'accés al crèdit, les nostres empreses, les empreses catalanes, tindran molts problemes per contribuir a aquest esforç per crear llocs de treball i riquesa.
Permeti'm que canviï de tema i que anem a allò que anomenem aquí el tema. Se'ns ha dit molt des d'Europa els problemes que hi hauria amb la possibilitat de que algun dia Catalunya tingués un estat propi. M'agradaria preguntar-li a vostè, que és cap de gabinet adjunt del comissari europeu d'Afers Econòmics i Monetaris, si algunes d'aquestes prediccions catastròfiques que ens venen d'una Catalunya independent dins d'una gran Europa, si són certes o hi hauria de posar-hi matisos?
Bé, si les previsions econòmiques ja són incertes i difícils, les previsions polítiques sobre escenaris d'aquest tipus encara ho són més. D'escenaris se'n poden dibuixar de tots els colors. Jo, parlant com a representant, com a funcionari de la Comissió Europea, primer vull dir que no és el paper de la Comissió Europea d'expressar una posició sobre qüestions internes, l'organització interna i els arranjaments dins d'un estat membre, i que sobre possibles escenaris, bé, la Comissió Europea expressarà la seva opinió sobre les conseqüències des d'un punt de vista dels tractats, conseqüències legals, quan hi hagi una petició d'un estat membre detallant, una petició que detalli un escenari precís. Fins a aquest moment tot són especulacions del que pugui succeir.
Especulacions. Però, per exemple, contesti'm fins on pugui explicar, eh? És a dir, però Catalunya podria continuar l'euro?
Bé, nosaltres coneixem en l'actualitat països que no són membres de la Unió Europea i que fan servir l'euro com a moneda. Hi ha el cas d'Andorra, evidentment, però també hi ha el cas de Montenegro. Si us en recordeu bé, Montenegro, de fet, funcionava amb el marc alemany i en un moment determinat, quan va haver-hi el canvi a l'euro, automàticament doncs, va canviar a l'euro. Que no participa de la mateixa manera en la Unió Econòmica i Monetària és evident. Montenegro doncs, no fa part de la Unió Europea, però es pot fer servir l'euro efectivament sense ser membre de la Unió Europea. Però ja dic, tot això són escenaris molt especulatius. Els catalans som ciutadans de la Unió Europea i el som i serem s'hauria de traduir també en el i som i serem.
Vostè és una persona més que ha estat molt involucrada amb un desig. Ho dic això perquè, per exemple, vostè està molt actiu al Twitter. Tan actiu al Twitter que, per exemple, passo a llegir una piulada que vostè va fer fa uns... El dia 30 d'agost, que deia punt final a 5 dies de travessa alpina, aquí el seu amor per la muntanya, que queda clar, i feia i demà a la Via Zúrich, via catalana al món.
Sí. Sí, sí, va ser al final de les meves vacances d'estiu i la veritat és que en tinc un record preciós, va ser molt, molt emocionant i a més aprofito per cert per reivindicar els catalans a l'exterior. Hi ha uns 300.000 catalans repartits arreu del món i a vegades no sempre ens sentim molt, molt recordats a casa nostra. Va ser un acte que vaig fer a títol individual, ho vaig deixar molt clar a tothom que m'ho va demanar. Jo en allà estava com a ciutadà català perquè volia estar al costat de la meva gent, és així de senzill, i vaig anar doncs, perquè creia que era el que estava en línia amb les meves conviccions, perquè crec que és un moment greu, és un moment important pel nostre país i que tots els ciutadans, sigui quina sigui la nostra posició, ens hem de mullar, per així dir-ho. Però com? Ho vaig fer, ho remarco, a títol individual, no representava a ningú més que la meva persona, que no és poc, tampoc.
Efectivament. A títol individual parla d'aquests temes amb Olli Rehn?
D'aquest tema se'n parla a Brussel·les, d'aquest tema se'n parla molt perquè hi ha hagut molt ressò a la premsa internacional, no arran d'aquest 11 de setembre, arran de l'anterior ja. Va haver-hi un ressò molt, molt important. A veure, si aquí hi ha discussions i hi ha en renou quan hi ha una manifestació de 50.000 persones a una plaça a una ciutat de Turquia, imagineu-vos quan hi ha més d'un milió i mig de persones que es manifesten de forma pacífica amb un estat membre de la Unió Europea. Per tant, d'aquests temes se'n parlen.
Però amb preocupació? Amb dubtes? Amb interrogants? Amb què?
Amb els mateixos interrogants que podeu tenir vosaltres mateixos. Evidentment, hi ha una interrogació, hi ha una incertesa. Alguns ho veuen efectivament com un problema. Qualsevol canvi possible en una situació doncs és potencialment un problema, però sobretot amb un respecte important, que a més és el que ens diuen els tractats, per el paper de tots els actors involucrats en aquesta qüestió. I com he dit, la Comissió Europea no expressa posicions sobre l'organització interna d'un estat membre.
I acabo, s'estan fent les coses bé a Catalunya respecte a la relació amb Europa?
Catalunya no és que tingui només una relació amb Europa, Catalunya és Europa. I això jo crec que està molt arrelat a la mentalitat catalana des de fa molts, molts anys. De fet, nosaltres, els ciutadans catalans, quan en l'estat espanyol no hi havia democràcia, no hi havia llibertat, sempre havíem mirat cap a Europa com una aspiració de democràcia, de llibertat i de prosperitat fins i tot. I això substancialment no s'ha alterat. I per tant, doncs, si s'estan fent bé les coses en la relació amb Europa. Hi ha molta relació amb Europa. Hi ha molta relació perquè hi som a Europa. Com dic, hi ha molts catalans que treballen a les institucions europees, com qui us parla avui. Hi ha molta admiració, malgrat els estralls de la crisi econòmica, encara per Catalunya, pel geni, pel talent, per la vitalitat, per la creativitat que desprèn Catalunya. Hi ha l'efecte evidentment de la ciutat de Barcelona, hi ha l'efecte fins i tot del Futbol Club Barcelona, perquè no afegir-ho, i doncs Catalunya manté una imatge de prestigi.
Perfecte. Amadeu Altafaix, quan ve aviat, no?, per Catalunya, tinc entès?
Sí, això també volia aprofitar per dir-ho. Seré el dilluns, seré a Vic.
A Vic?
Seré a Vic pel dia de la Cambra, de la Cambra de Barcelona, que organitza la delegació d'Osona, i parlaré, faré una conferència en la que intentaré explicar doncs, quines són les perspectives per a l'economia catalana, per a l'economia europea, i provar de donar una nota d'optimisme, però com deia abans, un optimisme que ha de ser realista i ambiciós, no s'ha de ser triomfalista quan encara hi ha més de 630.000 catalans que són a l'atur. Avui qui més qui menys en el seu cercle familiar o d'amistats té una persona que està, com a mínim una persona que està a l'atur, i hi ha un nivell de pobresa que no s'havia conegut al nostre país des de fa dècades, i per tant doncs vindré a portar una nota d'optimisme basat en fets i en xifres i en anàlisis, però un optimisme, com dic, realista.
A quina hora?
Això serà el dilluns que ve a les 8 del vespre, em sembla que és el Teatre de l'Atlàntida a Vic.
Perfecte, perfecte.
Perdó, una cosa,
sí, endavant, Jordi.
Perquè com que ja estem aquí gairebé que són les 10,
sí,
ja no tindríem gaire temps de parlar més d'economia, però vostè que és molt actiu al Twitter, vostè fa 6 dies es va fotre una vedella amb bolets que estic veient retratada, lligadíssima, perquè la vedella amb bolets, que la meva mare feia molt bé i la meva germana fa molt bé, el suc s'ha de lligar molt bé perquè quedi amb un plat de cargols, i després el cantó, crec que en el seu Twitter hi té penjat, crec que són unes galtes de porc.
Efectivament, de galtes de vedella.
De vedella, això no ho podia precisar, però la vedella té un aspecte excepcional i les galtes tenen aquella pinta de que es van desfent a poc a poc.
Sí. Bueno, eren molt meloses.
Això no és Brussel·les,
Però no, això era la setmana passada, que hi ha vacances escolars a Bèlgica i vaig anar amb la família. Això era el Baix Empordà.
Això era l'Empordà,
Baix Empordà, Baix Empordà, prop de Serra de Daró.
Ah, molt bé.
Ben a prop. Sí, sí.
Molt bé, molt bé.
No, això és... jo, de tant en tant necessito recuperar les essències, per així dir-ho.
Serra de Daró tirant cap a Parlavà, Serra de Daró tirant cap a Torroella.
Cap a Torroella.
Bueno, més o menys ja sé cap on podem anar a petar. Ho dic pel mantel,
Ja saps el restaurant i tot.
Més o menys.
Molt bé. Per cert, que Amadeu, que deia fa uns moments, parlava de glaciar, i diu, estem travessant un glaciar i té escletxes que a vegades estan tapades, deia l'Amadeu Altafaix. Ha estat rebut al Twitter amb una ovació per l'alpinista Ferran Latorre, que t'ha enviat dient: alguns fa temps que naveguem entre escletxes. Diu que ho sap.
El Ferran Latorre el vaig tenir el plaer de conèixer ara fa poc, a Vic precisament, amb un dinar memorable amb el Quimi Portet també. En fi, tant el Ferran com el Quimi són persones que et fan sentir molt optimista respecte al futur d'aquest país. Aquesta determinació, aquest esperit de conquesta, però des del seny, des del càlcul del risc, des de la responsabilitat, i al mateix temps un compromís personal. No és només la competitivitat i la superació individual, sinó també l'esperit col·lectiu. Jo crec que els encarnen molt bé, tant el Ferran com el Quimi, per cert.
Amadeu Altafaix, ha estat un plaer, novament. Moltes gràcies.
Igualment, bon dia.